L'anàlisi de l'últim partit, l'estat de l'actualitat arlequinada, sortejos. Els arlequinats opinen a l'espai de debat del Tribuna Preferent, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? Molt bon vespre, benvinguts al Tribuna Preferent de Ràdio Sabadell, aquest espai de tertúlia i debat aquí a Ràdio Sabadell, a l'antena i també al canal de Twitch de Ràdio Sabadell. Tornem després d'un parell de setmanes, o de no haver-ho fet la setmana passada sent festiu, sent 1 de maig. Tornem en un moment en el qual el Centre d'Esport Sabadell està a un pas, a una victòria de salvar-se matemàticament a la Primera Federació per segon any consecutiu. Després d'encadenar segurament el millor tram de la temporada, ahir l'equip va tenir les opcions de poder posar-li el llaç virtualment a la permanència, va treure finalment un punt valuós del camp de l'Intercity, i com el mateix Miqui Lladó va dir en roda de premsa, doncs tot això a les portes del partit de l'any que ens ha de portar diumenge que ve a l'estadi de la Nova Creu Alta a les 12 contra la Nucía per acabar ja així de rematada de tot aquesta permanència. Si bé és cert que, com hem anat explicant durant el dia d'avui a Ràdio Sabadell, no podem dir allò que una victòria significaria matemàticament la permanència del Centre d'Esport Sabadell, per allò de possibles combinacions rocambolesques de resultats, però vaja, que amb 49 punts doncs estaria la feina més que feta. Benvinguts a tots a l'antena, insistim també al canal de Twitch, que veig alguns comentaris per aquí que comencen a arribar, i ja sabeu que participar té premi i que podeu guanyar una comanda de 30 euros a Roman Pizza, una de les últimes oportunitats ja de la temporada, i també productes de marxandatge del Centre d'Esport Sabadell. Veig per aquí alguns comentaris ja que fan referència als nostres tertulis d'avui, diu l'Adrián Arroyo, Gerard Guardi diu amb màniga llarga, o per exemple l'Òscar que diu, Edu, que bon color de pell has agafat, després d'ahir, de la Solana que va caure de l'Antonio Solana. Edu Mesa, Gerard Guardi, què tal, com esteu?
Què tal, Pau? Bona tarda.
Què, Edu, què tal?
Què tal, Pau? Doncs molt bé, amb la ressaca emocional encara del partit d'ahir, però molt bé, molt content.
No t'has cremat, per això? Et veig moreno, però...
No m'he arribat a cremar perquè vas posar la crema abans i al descans del partit, perquè si no, allò no hi havia ningú que suportés.
Com esteu a tot això? Imagino que satisfets, no?, amb aquesta bona ratxa que ha enllaçat el Sabadell, 10 punts dels últims 12, la permanència a tocar, la tenim allò agafant-la amb els dits, però falta el més important, falta fer aquest últim pas, no, Guardi?
Sí, la veritat, l'empat aquest ens va deixar aquell regust, ho comentàvem, no?, d'agradols, perquè, ostres, l'equip ara estava en bona dinàmica, volíem doncs acabar de segellar aquesta permanència i ja començar a parlar del que ens agrada, no? De començar a parlar temporada que ve, jugadors que
Mercato.
Es queden, que marxen, exacte, que després es fa pesat, també l'estiu és molt llarg i s'acaba fent pesat. Hi ha molts moviments, que això doncs, segurament per consolidar un bloc no és tan bo, però per periodistes, entorn i tal, doncs a la segona B i a la Primera de Federació actual, a tots els equips hi ha molt moviment, perquè els contractes normalment són de poca duració, i aquest estiu el Sabadell doncs, també serà tres quarts del mateix, però ens falta això, aquest un, dos puntets potser, perquè us escolta aquest migdia i crec que tenim l'averaix bastant guanyat amb molts dels equips, encara ens queda algun duel directe, però aquest puntet o aquests dos punts ja permanència assegurada en molts equips que també tenim per sota, i evidentment no tots poden sumar doncs la màxima puntuació, i molt satisfet amb aquest segon tram de temporada amb el Miqui Lladó a la banqueta.
Teníem avui el Sergi Parc a la redacció fent ja números possibles, càbales, combinacions triples, quàdruples, quíntuples empats, fins i tot es pot donar una combinació d'un empat a 8 equips, vull dir, és que al final hi ha molts equips implicats en aquesta lluita, però Edu, el Sabadell arriba com a més ben posicionat, aquestes últimes tres jornades. Sí. Molt malament s'hauria de donar la cosa per acabar lamentant el que no volem lamentar.
Totalment, O sigui, molt d'acord amb el que deia el Gerard ara. També suma que hi ha molts duels directes en el que queden els tres partits que queden per jugar-se. De totes maneres, la meva sensació ahir també va ser que si hem puntuat quatre partits consecutivament i amb tres victòries, diguéssim, jo miraria més cap amunt, una mica el tema Logroñés, tema copes, tema 4 punts, vull dir, entenc que encara no és oficial la permanència, però ho tenim molt de cara, amb aquest rush final, cap equip de la zona baixa ha fet 10 de 12.
Pensava que anaves a treure ja el miracle 57, que ja no és possible.
Ja no és possible.
Però
ja
veig aquí, per exemple, l'Òscar, que diu, ja ha tret un nou hashtag, que és el hashtag Copa 55.
Home, jo m'adhereixo, de veritat, eh? Crec que també per la dinàmica de l'equip, si guanyem la setmana que ve, que esperem que sí que juguem a casa, el calendari del Logroñés no és gens fàcil. Tenen que rebre la Morevieta, després se'n van també a Alacant contra l'Intercity i acaben contra el Balears. Estem a 4 punts i queden 9 en joc. Jo tiraria per aquí, més que amb l'angoixa de la permanència, la tenim virtualment, més que res, no? Pel que comentàveu amb dos ara. Hi ha molts duels directes, si fem la nostra feina podríem aspirar una miqueta més a una temporada que ha estat molt irregular, recordem, amb dos tècnics, portem també una mica el pes de la temporada passada també, o sigui, crec que poder il·lusionar-nos amb les tres setmanes que ens queden pot ser positiu.
Jo la veritat que l'al·licient de la Copa no hi havia pensat fins avui, eh? No hi havia caigut, al final la temporada tu penses en l'objectiu real d'aquesta temporada que era la permanència, el playoff aquest any pràcticament ni hi hem pensat durant l'any, però més enllà de la Copa del Rei jo crec que és important acabar amb bon regust aquesta temporada, és a dir, 55, bueno, es poden fer evidentment, però la primera federació t'ho vas mirant i al final és molt difícil mantenir una dinàmica com aquesta final de temporada on si tu et salves contra Nucía, vas al camp del Cornellà i al final quan estàs jugant les garrofes i quan estàs amb l'aigua al coll, els equips ho donen tot. Llavors, bueno, les últimes jornades, si tu jugues, tu no et jugues massa cosa i els altres equips doncs es juguen la vida, bueno, ja hem vist que al final doncs, un equip que s'ho juga tot, doncs és això, no? acaba traient una mica les castanyes del foc. Però jo crec que és important acabar això amb bon regust pel cos tècnic que ens ha portat a la salvació, pel projecte amb aquests bons fitxatges d'hivern, perquè la gent acabi amb bona sensació i també doncs, el club i aquests inversors diguin, ostres, apostem per un club que ens ha donat bona imatge, que ara segur que estan molt pendents de tots aquests bons partits i bons resultats, i al final és això, és a dir, queden 3 partits i la sensació ara mateix que és que l'equip, no sé si se li farà curta o no la Lliga, però que ha estat en línia ascendent i se'ns fa molt difícil pensar que es poden escapar aquests partits i que això d'acabar en una catàstrofe, ni molt menys, perquè és que és la sensació que se't posen els partits en contra, que tu de totes les maneres les envia aquests partits i al final l'equip li dona la volta a tot perquè tens Pau Víctor, Cristian Herrera, tots aquests jugadors que estan ara mateix tocats per una vareta màgica. És a dir...
La Cristian és també digna d'estudi, eh? Feia com 15 anys, si no exagero, que un fitxatge d'hivern al Sabadell no treia el rendiment que està traient Cristian Herrera. Això és
també en zona ofensiva ara mateix ets superior a pràcticament tots els equips de la categoria.
I fins i tot els de la part baixa, eh? Que al final són la teva lluita ara mateix i... A veure, és una opinió molt personal, eh? Però en aquestes últimes setmanes no he vist que el Sabadell sigui pitjor, és més, el veig millor netament que equips com, per exemple, l'Intercity ahir.
Sens dubte.
I fins i tot veient altres partits de la jornada, com més el cas del Cornellà, la Nucía, que van guanyar contra equips descendits, però el Sabadell té una qualitat a dalt que segurament no tenen aquests equips.
Bueno, Intercity venia de guanyar l'Enrique Roca, de Múrcia, directament. I nosaltres, és veritat que ens falla a nivell mental, tenim aquestes llacunes que ens van costar el primer gol, però la segona meitat el Sabadell podria haver acabat perfectament amb 3 gols a favor sense atrasar-te. I després l'assistència que feia Cristian Herrera, no, per tornar una miqueta a la seva figura, és que te l'assigna el mateix Gualda a l'estat de forma, la recuperació de pilotes, juntament amb Estals, que de nou va fer un partit majúscul. Crec que és això, no? És una dinàmica molt positiva. Jo no m'imagino l'escenari d'una derrota contra la Nucía, perquè a més el Cornellà, ho comentàvem també abans, és un d'aquests rivals que t'ho pot posar molt complicat. Llavors, anem a puntuar, especialment demà per la victòria contra la Nucía, anem a seguir somiant, i una temporada on el sostre és la permanència, aviam si podem agafar un regalet més.
Diu aquí, dèiem per aquí abans que si no guanyem a la Nucía m'agafarà el Cangueli. Dèiem per aquí. Clar, és que és molt lícit, eh? Pensant en... I puc comprar l'argument també, veient ara que estàs a 4 punts de la Copa, que... El tema del Miracle 57 em costava una mica més de veure, eh? Sincerament. Però...
També és veritat que per les combinacions d'aquesta jornada potser ens hem vist precipitadament massa amunt, perquè tu veus ara la novena posició i, clar, no entens res, perquè crec que és, no? És el lloc que hem quedat més amunt aquesta temporada.
Correcte.
I ara et veus novens i et veus tan a prop de tot, però amb una jornada tan igualada i potser empates contra Nucía i tornes a estar 12-13, clar, no hem estat acostumats i ara ens veiem novens i sembla bueno, que podem tenir tot molt a prop.
I
però
que al final
crec...
tens un batalàs, perdona, Gerard, de 3 punts, només. Contra
sí.
La permanència, diguéssim.
Però tens molts equips.
Molts equips. Aquí el tema, per mi, el pensament, i res, simplement per completar la reflexió, a veure si me la compreu i me la compren al xat, és, primer, anem a assegurar la permanència. I un cop, anem pas a pas. Si guanyem aquest cap de setmana, ja la setmana que ve no hi ha tribuna perquè és la salut, eh? Però pensem llavors més enllà en la Copa del Rei o ara ja no, evidentment, en aquests 57 punts, eh? Però anem a fer la feina contra la Nucía, sí. perquè al final és això, que hi ha moltíssims equips implicats, que una mala jornada ens pot fer estar suant d'aquí a 7 dies, eh?
No, i ara més els últims partits, que l'afició també, doncs això, no? Està omplint més l'estadi, amb més bones assistències, ve el bon temps, tot i que jo vagi màniga llarga, però ja sabia de les condicions climatològiques d'aquest estudi, he vingut previngut, però ara també la gent s'anima més, perquè ve el bon temps, perquè al final el club també fa iniciatives i doncs per enganxar aquest raig final de temporada sempre enganxa gent per la que ve i és molt important, acaba bé, com comentava el míster en la roda de premsa postpartit.
Ni de bon tros és l'escenari de l'any passat, però tots recordem com va acabar aquell curs 21-22 amb 10.000 persones a la nova Creu Alta contra l'Algeciras, és cert, jugant al play-off aquell dia. Però vaja, que puguis tenir aquest punt d'enganxar gent en aquest tram final de temporada. A veure, alguns comentaris que ens arriben per aquí, que si no se m'acumulen. Deia el Manel que se sumava al hashtag Copa55. El Francesc preguntava si és possible que si perd l'Intercity, que juga abans que el Centre d'Esports Sabadell aquest cap de setmana contra el Barça Atlètic, i nosaltres guanyem a la Nucía, ja estiguem salvats matemàticament. Diria que no, i aquí m'hauria d'ajudar Sergi Parc, que és qui ha estat remenant números, perquè es poden donar triples empats amb el Collanos, la Nucía... És que és un...
Seria una diferència de 6 punts, però és veritat que per gol average encara no... Bueno, li tenim guanyat tant a Intercity com a Baleares...
Sí, aquí és els triples, quàdruples empats que has de començar a fer classificacions paral·leles, a veure
però
què passa amb el
Real. Al final, si arribes als 49, la gent pot estar tranquil·líssima perquè estàs salvat. Sí, el... sí. Vaja,
bueno, jo trec un altre cop a l'amic Javi Maikez, que és una calculadora i del Centre d'Esports, em sembla que és dels que més poden saber, no?, de persones que estiguin actualment vives del Centre d'Esports, i ens deia que si guanyem per una diferència de 2 gols contra la Nucía sí que estaríem matemàticament salvats.
Doncs mira.
Diferència de 2 gols.
Això també ho comentàvem avui a la redacció, perquè recordem que amb una diferència de 2 gols la veres particular amb la Nucía el tindries guanyat. A partir d'aquí, insisteixo, hem d'acabar de remenar totes les xifres i veure què passa.
Però al final són uns objectius complementaris, també, perquè el que necessites per la permanència al final és guanyar la Nucía. I per apropar-te a la Copa també tens que guanyar la Nucía, perquè no tens marge d'error. És a dir, que sí o sí, tinguéssim més aquesta mentalitat de preventiva o més prudent, com si volem il·lusionar-nos per la Copa, hem de fer el mateix. O sigui, toca guanyar, mirar que ens ho pegui l'SD i d'aquí, bueno, continuem amb l'il·lusió.
A veure, espera, que m'estan aquí parlant per línia interna, tant l'Adri com el Parc, i no sé quines conclusions ens estan arribant, però diria que és el triple empat amb la Nucía i l'Alcoyano que podria donar-se encara, donant-se un munt de marcadors, i que el Centre d'Esports Sabadell sortiria perjudicat d'aquest triple empat. A veure si acabem de rematar això. Però bé, en qualsevol cas, que aquí amb els números de la PM, que era el José Bono, no? Dels
sí,
números.
Sí. Bona pinta.
En qualsevol cas, jo crec que la reflexió, evidentment, nosaltres hem d'estar pendents d'allò de posar-li l'etiqueta de matemàtica, virtual, etc. La conclusió és que guanyant aquest cap de setmana sí. Està
a més queden 2 jornades. Estem fent, si us agrada, molt fer números i tal, i què passa? I evidentment tothom per respirar, jo ho entenc, que és tenir la salvació matemàtica, però quan tinguis 49 al final et quedaran 2 jornades. Evidentment cal veure com queden els marcadors, però vaja, que també caldria fer números de quantes opcions hi ha amb 49 punts perdre la categoria.
Mira,
alguna n'hi hauria, però és
molt difícil. Em quedo aquí amb el... És que s'haurien de donar, i avui ho calculàvem, una vintena de resultats en aquestes últimes 3 jornades, tot això amb el Sabadell amb 49 punts, 20, 21 marcadors, no sé què m'està dient el Roger Benet, però bé, sí, però pels auriculars, sí. Ah, que vol entrar Sergi Parc, doncs que entri a explicar i aclarir el tema. Entra, Parc, home.
Amb motxilla de pàdel.
Em quedo amb la reflexió que diu aquí el Jordi. Diu menys càbales. Si guanyem, salvats el 99,9%.
Ja està.
I seria això, eh?
Oficiosament ja estaria.
A veure, Sergi Parc, vinga, va, rigorós directe.
Perdó, eh?
Sí, no, tranquil. Agafa el micròfon, va.
Agafa el micròfon.
Bones, nois, què tal?
Com estàs?
Només una cosa, només, que t'estava escoltant, Edu, amb aquests càlculs allò de si guanyes de 2 gols, per exemple, a la Nucía, que li tindries el particular guanyat a la Nucía. Estàvem mirant allò combinacions, no les hem fet totes perquè és que n'hi ha centenars de possibles, però si al final de la Lliga acabessis amb un triple empat amb la Nucía i l'Alcoyano, ja dic, és un impossible que es doni, allò s'haurien de donar totes, però si acabes amb un triple empat amb Nucía i Alcoyano, en aquest triple empat surts perdent, i la resta d'equips implicats et podrien superar i aleshores el Sabadell acabaria en descens. Per això no podem dir, a dia d'avui...
Amb el Real Unión per sota també sortiries perjudicat, no?
Correcte, sí. És a dir, simplement és... La qüestió és que a dia d'avui, avui, tu no pots dir que si el Sabadell guanya contra la Nucía, encara que sigui per 2-0, estarà salvat matemàticament al 100%. Virtualment, òbviament que sí, fins i tot guanyant i segons el que passi el dissabte, algú comentava el cas de l'Intercity, no ho sé què passaria encara, ens hem de mirar, o el que passi la resta de jornada, probablement sí que et salvaria 100% matemàticament guanyant a la Nucía. Però a dia d'avui, sense saber la resta de marcadors que passarà, i com que no podem saber si es donaran tots els marcadors possibles, doncs no podem dir que guanyant contra la Nucía et salvaràs 100% matemàticament. Evidentment, tots donem per descomptat que sí. I fins aquí la puntació. Va,
Marc, vagi bé.
Adeu. Fins ara.
Doncs això a dilluns a 7:45 del vespre. Insistim que hem estat fent molts números, que bé, que hi ha aquestes combinacions i que un triple empat amb l'Alcoyano i la Nucía surts perjudicat. Però tornem a l'argument d'abans, que aquí els 49 punts ens donen tranquil·litat absolutament a tots. Sí, a tots.
Sí. Tot i que no sigui matemàtic, però sí que és veritat que de manera oficial, com deia el Serino, no podríem donar per fet.
I fins i tot també, i Roger, si vols, podem tirar ja el gràfic, el famós gràfic de les últimes 3 jornades, perquè hi ha un munt de... aquest segur que no. Que hi ha un munt de duels directes en aquestes últimes jornades. Aquí veiem, per exemple, la jornada 36... en la qual doncs bé, per exemple, veiem com el Numancia de jugar a casa contra això és l'Eldense, no sé per què està pintat com a rival directe, però
tant de bo.
Però bé, tant de bo fos rival directe a l'Eldense, aquest s'ha colat. Però sí que veiem, per exemple, que el Cornellà, el Nàstic ha de jugar contra el Cornellà a casa, hi ha un duel aquí entre el Real Unión i l'Atlètic Balears, la setmana següent només hi haurà aquest duel directe entre el Cornellà i el Sabadell, però en l'última jornada també està farcida de partits directes, per tant... És que, insisteixo en l'argument, que s'haurien de donar moltes combinacions i aquí crec que el més important és aprofitar l'estat de forma que té actualment el Centre d'Esport Sabadell, no, Edu Guardi, sí, per sí. Acabar de...
Jo torno a la reflexió inicial, eh? O sigui, em falta aquí fins a la 7ª posició del gràfic, per veure com està l'SD i que estem només a 4 punts.
Mica, no?
Sí, estem a 4 punts de la Copa. Bueno. I és això, té un calendari més complicat que nosaltres. Jo torno a la mateixa reflexió que feia inicialment. Anem a buscar la Copa. Tenim a la jornada 36 molts duels directes. No tot pot sortir al revés. Evidentment, per estadística, els números al final sempre parlen. Però, vaja, molt malament s'hauria de donar. De fet, també comentaven que el Real Unión, si perd contra el Balears, no seria matemàticament equip de segona ref, però estaria...
També sí, gairebé sentenciat.
Seria tocat de mort, no? Bueno, veurem que tot passi per guanyar nosaltres, que no ens veiem un altre partit, que no sigui amb la victòria, i a partir d'aquí ja veiem si l'SD torna a ensopegar i comencem a il·lusionar-nos, de veritat.
Bé, haurem de, la setmana que ve, d'aquí 15 dies, igual hem d'afegir l'SD Logroñés al gràfic, diu Roger Benet que no, que s'acaba, que avui ha tingut una feinada per adaptar, per ficar el Numancia també en aquest gràfic, per afegir més partits, per eliminar de l'equació també l'UD Logroñés, que ja està descendida a segona federació. Per cert, l'UD Logroñés, ara faig un petit off-topic, la decepció del curs, sense cap mena de dubte. A veure què passa també amb aquests equips...
Amb Intercity mateix.
Intercity, sí. Balears, etc. Però baixar un equip com l'UD Logroñés a 3 jornades pel final no entrava en els pronòstics segurament de ningú, eh?
No. Gens ni mica. Al final sembla que ens han duplicat en pressupost, si no més, amb una línia, sobretot de mig camp, molt, molt forta i, bueno, han baixat matemàticament 3 jornades abans del final. El que sí és veritat, del que veiem aquí, que baixés Numancia o Nàstic o el propi Sabadell, crec que aniria contra qualsevol travessa, també cal dir-ho. I l'Atlètic Balears, tot i que s'acabi salvant, que també penso que serà un dels equips que assolirà la permanència, també serà una decepció, perquè al final estava construït per molt més, no? Per estar a la posició d'un Barça Atlètic o un Castelló mateix.
Sembla increïble, per això, Guàrdia, que aquestes alçades hi hagi 8 equips en un mocador de 3 punts, eh? Trec de l'equació, ja, fins i tot el Real Unión, eh? Hi ha 8 equips en un partit.
Sí,
diferència.
Sí.
Està... D'altra banda, potser perquè veiem el Sabadell ara novè i amb una situació favorable, però l'escenari és és maco, eh? D'aquells d'estar pendents de molts partits, de molts camps en aquestes últimes jornades.
També era, al final era un dels al·licients de la creació d'aquesta primera federació, no? De fer dos grups, de fer-ho molt més competitiu amb aquestes 5 places de descens, 5 o 4 de play-off i un descens directe, i al final la gràcia una mica era arribar a les últimes jornades i que tothom s'estigués jugant coses, i aquestes últimes és que no hi ha ningú, absolutament ningú, que no jugui res, evidentment, amb la trampa a la Copa del Rei, que també és un al·licient, però evidentment, bueno, cadascú s'ho pot prendre com vulgui, i evidentment sempre és xul, al final el futbol són al·licients, que si ara estiguéssim i no en juguéssim absolutament res aquestes últimes 3 jornades, doncs no serviríem per res, no? Jo crec que la primera federació evidentment té algunes coses que han més negatives, però la competició en si i aquesta competitivitat fins al final i bueno, que al final tots els equips per dalt i per baix estiguin jugant coses, també és aquest al·licient i una, bueno, un dels atractius d'aquesta lliga.
El fet segurament d'haver afegit un ascens directe i un lloc més de playoff, és a dir, que el cinquè té premi, que hi hagi 5 descensos. Per tant, avui, per exemple, també fèiem el comentari a la redacció. A dia d'avui, a falta de 3 jornades, ni al grup 1 ni al grup 2 hi ha cap equip que tingui garantida al 100% la seva presència a la temporada de primera federació. Bé perquè estigui lluitant per l'ascens a segona, o bé perquè estigui lluitant per eludir el descens a segona federació. Però a falta de 3 jornades no hi ha cap equip salvat matemàticament. Salvat sí, evidentment, però cap equip que sàpiga al 100% que la temporada que ve jugarà a primera federació. Això diu molt.
Un argument més d'aquesta categoria, d'aquesta primera federació. Sí que és veritat que avui mirava la classificació del grup 2 i ja és divertit, o digueu com vulguis, veure les diferències, no? Que la temporada passada ja passava que, bueno, aquí està tot més igualat, el grup 2 del 5è al 6è, ara aquí és veritat que també hi ha 3 punts, però sí que hi ha més diferència, em sembla que està el Linares i després ja el següent està caigut una mica i no hi ha tants equips implicats en la zona baixa, també crec que els equips estan més despenjats per baix i bueno, són diferències també entre els grups i la competició. També serà curiós veure com queden amb els ascensos i descensos la temporada vinent, perquè de segona divisió, que sí que pràcticament està ja tot dat i beneït, en el nostre grup poden baixar equips forts, o sigui que això també per la temporada que ve, si volem ser ambiciosos, també hi ha alguns que segur que ho estan començant a mirar, però la veritat que, ostres, arribar a aquestes últimes 3 jornades amb una categoria tan i tan maca on tothom es juga tot, jo crec que, bueno, que al final era un dels objectius de la creació de la primera federació.
Això sempre passarà, Edu, però que l'any que ve, i això és un argument també que anirem ampliant segurament les pròximes setmanes, però comencen a perfilar-se rivals.
Sí, una Ponferradina.
Ponferradina, sí, rivals top com Ponferradina, Màlaga, etc. Ibiza, també, Lugo. I d'altra banda també desplaçaments enverinats. Melilla, per exemple, Ceuta, a veure què passa.
Veure la formació de grups, sí.
Clar, també és veritat que de segona, l'altre dia ho mirava, i els crec que els 4 que baixen a priori haurien d'anar al nostre grup, per tant, alguns moviments segurament hauran d'haver-hi entre grups i algun equilibri hauran de fer, o algun equip de Madrid, bueno, no sé com acabarà, també, evidentment, depenent dels que acabin pujant, que encara no se saben tots de segona federació, però vaja, també és un dels al·licients saber una mica com queda quadrat aquest grup per la temporada.
Màlaga i Lugo no tinc tan clar que estiguessin al grup 2, però és veritat que cal veure com s'acaba conformant.
Vés a saber, perquè l'any passat els andalusos estaven amb nosaltres.
Sí, però de Galícia al final no ens ha tocat.
No, això, clar, això de moment no.
Bueno, veurem, però són desplaçaments atractius. Em sap molt de greu per la gent de Màlaga, però al final anar a un estadi com la Rosaleda té un caché que no et dona el partit d'ahir a l'Antonio Solana, amb tots els meus respectes, perquè al final són camps que tenen una història top a primera, segona divisió.
Una solera, per tenir, per seguir amb el joc de paraules amb l'Antonio Solana. El Murci, que deia per aquí que si el Sanse no hagués guanyat i si Moja hagués ficat la que va tenir, ara alguns estarien parlant de playoff i ara fent càbales pel descens. Diu, quin grup? Home, si Moja hagués marcat aquella, o fins i tot les jugades polèmiques, que tampoc les hem comentat, les d'ahir,
o el gol legal, que al final el gol de Gualda,
o que estava invalidat prèviament, o el penal per mi clamorós que li fan a Pau Resta, potser estaríem parlant ara d'una altra cosa, potser estaria ara el xat allò ple del Miracle 57.
Sí que és veritat que segurament jo a memòria tampoc soc massa bo, però jo crec que aquest any ens han compensat bastant, és veritat que els errors clamorosos
i... compta amb el meló, que estàs obrint
no,
que...
no, vull dir, ara tampoc, ara podem parlar d'altres coses, però és veritat, normalment ens pensem més, ens queden més marcats a la memòria els errors totalment clamorosos, pensem en el Dense també, evidentment, amb tota la repercussió i ressò que va tenir, però les primeres jornades jo recordo, al final no és per defensar, però recordo partit contra Morevieta primera jornada, Cornellà a casa també, algun fora de joc així, fa dues jornades també...
L'última fins i tot a casa, la de... el gol de Pau Víctor, que al final és fora de joc, per poc, però és fora de joc. Jo estic d'acord
amb
aquest argument.
Sempre pensem en bueno, al final, doncs, quan les decisions et van en contra, et queden més marcades i ara fa ràbia, perquè si guanyaves a l'Intercity ja ho deixaves tot de ti beneït i, bueno, al final, doncs, podries mirar cap a la gent, cap on vulgui. Però jo crec que, bueno, aquest any, evidentment, també les últimes jornades, si les decisions et van en contra, doncs, són més decisives i aquí, evidentment, doncs, tens més a perdre. Però jo... al final la memòria que tinc, no sé si selectiva o no, però recordo que aquest any jo crec que de moment estem força compensats.
A veure, ara li pregunto a l'Edu, que ahir va compartir per exemple grada a l'Antoni Solana amb l'Òscar del Barrio, que diu que estem en negatiu encara. El Vicenç diu que els dos puntets de l'Ezama, que ara seria norma 6, que com canviaria el cuento?
Clar, jo no puc ser objectiu, soc sincer, perquè, i molt d'acord amb la reflexió que feia el Gerard, que se'ns quedaran més a la memòria, no? o en la consciència col·lectiva, els errors que no pas els encerts o les errades a favor que no pas les errades en contra, per dir-ho millor. Sí, és veritat que les primeres jornades ho van veure clarament, que la Morevieta es podia haver emportat el partit de la nova Creu Alta i no va ser així per un gol invalidat que era perfectament legal. Però clar, ens posem a recordar l'Ezama ahir,
és que potser
Numancia a casa també.
Va ser un tram de competició molt concentrat, on aquells errors van arribar d'una manera molt, molt concentrada i potser aquí et fas més mala sang al
sí,
respecte.
Sí, però més enllà d'això, si obrim el meló, l'obrim bé, i és veure també quin és el nivell del col·lectiu arbitral en la primera federació, perquè no és només amb nosaltres, vam veure també el Nàstic allà a Balears, també el gol que li van anul·lar, que no sabem si li dona o no li dona la mà del porter... Hem vist també en el mateix Elda també situacions polèmiques. Vull dir que també és veure el nivell en general, més enllà de si ha sigut a favor o en contra nostra, no?
El millor és que si tot va bé no haurem d'estar pendents del...
No. I una mica anticipant-me al tema, no?, de planificació i de més, també aquestes tres jornades han de servir perquè els jugadors que han tingut més o menys protagonisme al centre d'esports donguin aquesta passa endavant, si volen continuar amb nosaltres o si volen tenir mercat, perquè és veritat que alguns jugadors no han donat el nivell que s'esperava d'ells.
No, ja veig que anem forts.
Un altre meló, que hem obert aquí. Home, jo crec que l'11 aquest diumenge no variarà, és a dir, jo crec que potser m'estic aventurant ara molt, però no sé si Miquillador té previst fer molts canvis o pocs contra la Nucía. Potser, veient els canvis d'ahir, podria donar entrada a Àlex Gualda. Jo crec que amb la lesió de Ricard Pujol, doncs Juan Micarrión tornarà al carril i al darrere són faves comptades.
Clar, amb les baixes que tens a darrere. A mi Àlex Gualda em sap greu perquè a més tinc constància que és un bon noi que fa vestidor, però és que és el jugador 12 perfecte i al final ho ha anat confirmant durant la temporada. Ja et dic, em sap greu, però el millor rendiment l'ha donat, i això és evident, i així també ho diuen els números i els gols que ha fet, entrant des de la banqueta. Els partits segurament que al final el cos tècnic jo crec que ho ha fet bé, quan va fer mèrits el van posar titular, no va desentonar però no va destacar tant, i això passa, i en molts equips en èpoques potser més passades veia més, però hi havia aquest jugador 12, aquest jugador 13 que et desequilibrava més el partit, i jo crec que que Àlex Gualda és aquest jugador que també és important, entenc que per ell pot ser una frustració de dir ho he fet bé, porto no sé 4 o 5 gols, 2 o 3 assistències, que són registres doncs segurament de ser els 3 o 4 jugadors que més generen més a la plantilla, però clar, aquelles posicions també hi ha molta competència al mig del camp amb Alberto, amb Pau Víctor, Cristian Herrera que també pot jugar d'interior,
Altimira.
Alberto és més irregular, Altimira és un nom que anava a treure jo ara, no? Fins a quin punt posem el llistó per un jugador i per un altre, perquè sota el meu punt de vista, el Timmy ha tingut partits molt, molt fluixets que ha finalitzat els 90 minuts. I en canvi, Gualda no ha tingut tantes oportunitats des del principi, com que si ha entrat ha sigut de manera més testimonial, fins és veritat el que deies tu ara, Gerard, a l'últim 30 temporada, que ha destacat també més. En quant a canvi, si ficaries a Carrión, jo posaria Gualda titular, sincerament, i potser també a Sergi García, que ha tornat i crec que és un recurs que pot ser molt interessant contra la Nucía. Però clar, això també cadascú portem el nostre entrenador, no? De manera subjectiva.
I també hi ha un nom aquí que d'aquests fitxatges que hem fet al mercat d'hivern, que bueno, jo crec que és un dels millors mercats d'hivern,
sense cap mena de dubte,
que hem fet els últims, no sé, el segle XXI, perquè evidentment no tinc tanta memòria, però els últims anys segur, hi ha un nom que és el de Raúl Baena, que ara parlant de futur també, no sé si provar-lo de titular també quan estiguem salvats, ens salvem, llavors provar-lo els dos últims partits de titular, perquè no sé si és una opció de la temporada vinent, depenent del projecte que puguis tenir, que sigui un dels puntals o no. I a mi és un dels jugadors que em genera dubtes, perquè és veritat que el vestidor sí que és un jugador que ha estat molt important i han agafat una mica de lideratge, però el terreny de joc em falta acabar de veure si realment és un jugador útil o no per la temporada que ve.
Això l'Edu, que té l'opinió també de veure-la in situ. A mi em sembla un jugador que té aquestes taules de veterà per jugar els últims 15-20 minuts i pausar el joc quan s'ha de pausar, fer una targeta, que li treguin una groga quan s'ha de treure i parar el joc. Crec que per jugar uns últims minuts d'un partit calent veig un tio ideal. No sé si encara per jugar els 90 minuts.
Clar,
o no.
Per però... això et dic que de cara a la temporada vinent, ja mirant això, doncs no sé si al final jo crec que si el renoves ha de ser un jugador cap al, vaja, per una mica per ser, pel fet de d'on ha jugat, l'experiència que té, jo crec que no assumiria un rol això de doncs potser el que més pot assolir Àlex Gualdes, és a dir, si renoves a Raúl Baines perquè estàs convençut que pot ser un jugador important a l'11 titular, per mi, jo tant crec... pel club com per les expectatives que pugui tenir ell.
Crec que no l'hem vist encara al 100% físicament,
per això et dic que...
però el que hem vist tant a Nova Creu Alta com a partits fora de casa, i coincideixo molt amb el que deia en Pau, ahir era un jugador que tant en pilota com sense pilota estava molt ben posicionat al camp en tot moment i parlava molt amb els seus companys, sabia perfectament quin tempo portava el partit, quin ritme tenia que agafar, quan havien de replegar i quan no, i això són intangibles que al futbol són diferencials. Jo insisteixo, no l'hem vist al 100%, crec que el que ha jugat fins ara és una posada a to molt particular per Raúl, i soc partidari de renovar-lo. Si obrim aquest meló, jo seria partidari. Altres no, ahir sí, també comptaria amb Pau Resta, que té 2 anys de contracte.
Sí, té un altre any, sí.
Perfecte, perquè molt poc ens recordem de Pelayo, que sí que va agradar bastant a principi de temporada i de més. Pau Resta l'ha fet oblidar.
Alguns, també t'ho dic.
Bueno, jo estava entre ells.
Tu ets dels fans de Pelayo, eh?
Sí, un jugador molt limitat, però a Can Boles, sobretot.
D'un perfil segurament, bueno, molt concret.
Sí.
Un jugador, bueno, com n'hi ha d'altres, un perfil concret, i Pau Resta ha anat creixent durant la temporada i, evidentment, s'ha merescut la temporada que ve ser un jugador important en aquest equip, i a més té contracte. Per
I tenir continuïtat, sí, totalment.
Algun nom més que us quedi allò pendents que vulgueu renovar? O fem una cosa, fem un break, sortegem la pizza i aneu rumiant?
Vinga, i augmentem el hype.
Que va, doncs fem una aturada per la publicitat i de seguida tornem aquí al Tribuna Preferent. Fins ara.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Sabadell s'omple de música. Torna al festival Observa. Del 25 de maig a l'11 de juny, Sofia Hilar, Els Pets, Nena de Conte, Els Amics de les Arts, Làgrimes de Sangre i molts més actuaran a l'Amfiteatre del Parc Catalunya. Un nou village amb tipis Cerdanya, restaurants locals de Sabadell, actuacions i market. Tots els moments són música. Més info i entrades a la venda a festivalobserva.com.
Tribuna Preferent. Una hora de tertúlia arlequinada a Ràdio Sabadell.
Bé, Vinga, va, que estem de tornada aquí al Tribuna Preferent de Ràdio Sabadell, 8 i 4 del vespre, fent tertúlia amb el Gerard Guardi i amb l'Edu Mesa. A 3 setmanes d'acabar la temporada, 3 partits només, la Nucía, recordem, aquest diumenge a les 12, i després 2 partits amb jornada unificada, a 2 quarts de 8 del vespre, primer a l'RCD Stadium contra el Cornellà, i després l'última casa contra el Promeses. Si no hi ha res en joc, doncs el Sabadell podria jugar una altra hora, però bé. A tot això, per cert, que m'ho recordava l'Adrián Arroyo, quan acabi el Tribuna Preferent, atents al web de Ràdio Sabadell, perquè surt una notícia amb totes aquestes possibles càbales, combinacions que hem comentat al principi, i que com dèiem, això, podem afirmar que no seria matemàtic... Bé, a hores d'ara no seria matemàtica la salvació del Centre d'Esports Sabadell guanyant el partit contra la Nucía, perquè podria donar-se molt remotament un triple empat a final de temporada amb la Nucía i l'Alcoyano, que perjudicaria el Centre d'Esports Sabadell. A la web us...
Rematem a tothom
a la web. Sí. Va, som-hi, anem amb els amics de Roman Pizza, que això s'acaba ja, que s'acaben les oportunitats aquesta temporada, i veig per aquí ja els hashtags tots som ciao, ciao time, miracle ciao, ja no miracle 57, miracle ciao, fins i tot. Ah, per cert, mira, que no se m'oblidi. Espera.
La pizza.
Aquí... Roger Benet, que ha tingut un detall i ha comprat una... Té, avui esteu entrant tots aquí. Sí, no es veu massa, però bé, una pizza de llaminadura. Vinga, enfoca tu, aquí. Sí, una mica... Ostres, Déu-n'hi-do. Amaga panxa, guardi, que t'estava fent aquí un primer pla. No hi ha manera d'enfocar. Va, vinga, va, som-hi. Roger, anem avançant amb el programa, que si no... La càmera aquesta l'hem de... Busca la factura. En qualsevol cas, moment de parlar dels amics de Roman Premium Pizza, aquest projecte gastronòmic amb nous reptes culinaris dins el món de la pizza, amb Roman Pizza, que vol que els seus clients gaudeixin amb una nova forma de fer i de menjar pizza. Els seus sabors, aromes i textures són possibles amb l'alta qualitat dels productes. Una pizza sana que agradarà a tots els paladars. Podeu demanar la vostra comanda al web www.romanpizza.net o al 93 721 1977 a Sabadell o al 93 138 65 19 a Sant Quirze. I a més, us podeu relaxar completament perquè us ho porten a casa. Ja sabeu, verdures confitades, sobrassada mallorquina, tonyina molivada, micuit de foie, clàssiques com la margarida. A més, podeu demanar cerveses, postres, amanides... Bé, tenir una selecció molt, molt àmplia. Roman Pizza, bon profit i a gaudir. A Sabadell, al carrer Tres Creus, número 87. I a Sant Quirze, a l'avinguda Pau Casals, número 24. I recullo els comentaris de fa dues setmanes que van fer rècord al Tribuna Preferent, perquè va haver-hi 54 usuaris diferents que van comentar el chat del Tribuna Preferent.
Mirar la 54, eh?
Mirar gairebé, sí, correcte. I un d'ells és l'Edu Mesa, per tant, li demanaré al guardi que sigui la mà innocent. Un número de l'1 al 54.
Mira, et diré, perquè ara està pensant que ens has demanat que penséssim a jugadors que renovaria, et diré un que és bastant evident, que és el 13, que és Hortolà, per tant, a veure si...
Doncs el 13 és @citpoleador, @cit_poleador, no és Raúl Chao, avui tampoc, que s'emporta aquesta pizza. Dona, diguem un altre número pel tema del marxandatge del Sabadell i així ho rematem.
El 7, va.
El 7, doncs l'Oriol HBSBD, que s'emporta aquest... Mira, podeu comprovar aquí, s'emporta aquest premi de marxandatge. No m'hi cabien gairebé els números, a la llista, Déu-n'hi-do.
La curiositat és veure on estava el Chao.
El Chao al principi de tot, el podeu tenir per allà. Diu per aquí que no era el dia. Doncs s'estan acabant els dies, Raúl Chao, d'aquesta temporada.
Balón i làpid 24, eh?
Sí.
24... El porta algú?
24...
O està desert? Ara...
Si el porta algú és algú que no juga massa, perquè no el tinc massa
al cap. No el tinc ubicat, jo tampoc.
Jo tampoc el tinc ubicat, eh? No. Si algú ens dona un cop de mà, jo diria que està 8.
Aquest, jo hagués dit el 18... Si m'haguéssiu preguntat, que era el golejador d'ahir.
Doncs...
Pau Víctor, ah.
Però, no direm aquí, no li havia tocat, per no ferir sensibilitat. Vinga, va, 8 i 8, que ens queden 20 minutets encara de Tribuna Preferent, i durant la publi han començat a arribar moltíssims noms aquí de jugadors que renovarien, no renovarien durant aquest mercat durant el pròxim mercat d'estiu. D'entrada, alguns comentaris. Deia, per exemple, aquí que el Manel Sabés, que jo sóc de la penya Adrián Arroyo, quan estiguem matemàticament salvats, que encara patiré, diu.
Però això fa audiència també, la gent ho entendrà, home.
Mira, aquí podem veure si algú porta el 24, que diria que no, eh?
Perquè però... Pinyol porta el 28,
sí,
no? Fa,
sí, dorsal no. De filial, sí, no, sí, sí. No, 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 no porta no. Ningú el 24, està desert, confirmat. Gràcies, Roger Benet. Doncs això, alguns comentaris. Per exemple, deien el tema de Vladis, que se li ha de fer contracte professional ja, sisplau. Vaig apuntar els noms per aquí i els anem comentant, si sí. Voleu. Vladis, d'entrada. Què més, què més? L'Albert preguntava, Morgado, renovació, sí o no? Deia per aquí... potser és opinió impopular, però jo no el renovaria. Ha sortit a massa fotos aquesta temporada. El Joan David deia renovació dels capitans. Què més, què més? L'Òscar del Barrio diu Molina està a un nivell espectacular. Bé, algun dels noms que van sortint, eh?
Renovació dels capitans, no sé, vol dir renovació, que vagin tots fora i posem noms capitans, o renovar els capitans perquè n'hi ha un que és el Tibina, que segur que no.
Segur que no.
Morgado, bueno, va, jo ho veig complicat. Pregunta, Morgado.
Sí, sí o no?
Morgado.
El que creiem o
jo,
el que
volem? No, jo crec que no renovarà. Jo crec que el club no, jo crec que no el renovarà.
Morgado arrossega una fitxa alta de la temporada passada. No. Això s'ha de dir també.
Sí, jo crec que no el renovarà i que pot tenir opcions també més a prop de casa i jo crec que no. Jo, Morgado, crec que no renovarà. No el tindrem l'any vinent.
Edu? Jo crec que tampoc, però a mi sí que m'agradaria que en continués. A mi personalment sí que m'agradaria. Té 29 anys, té l'experiència d'haver jugat play-off amb el Badajoz, té l'experiència d'haver passat, bueno, per diferents situacions en els dos anys que porta el CES. Jo sí que el renovaria i ara entrarem en la resta de noms, però no vull continuar sense rescatar el nom que ha posat el Gerard abans sobre la taula, que és el d'Hortolà, que sembla que ha passat molt discretament i per mi seria una de les prioritats per la temporada.
Acaba el 30 de juny, si algú està escrivint la pregunta, acaba el 30 de juny. Vosaltres el posareu al número 1 de la llista, eh?
No sé,
entre els tres primers.
Sí, el top 3.
Jo crec que si Hortolà renova serà un indicatiu que tindrem un projecte ambiciós, perquè Hortolà jo crec que ho està fent bé, té bon mercat, per ell era una oportunitat tornar, bueno, tornar una mica al mercat espanyol, perquè sí, diria sí. Que venia de fora, no?
De Bèlgica, sí, sí.
Venia a Bèlgica, tornar al mercat, es posa a l'aparador, i pel Sabadell també era una oportunitat, per tant era un win-win, però jo crec que aquest any està demostrant i està, bueno, i segur que vindran a picar-li la porta equips importants i qui sap si no de segona divisió. Per tant, Hortolà 100% s'ha de renovar i crec que si el Sabadell el renova serà un indicatiu que tindrem calés perquè es farà pagar segur.
Doncs mira, aquí arriben un parell de comentaris. Hortolà no el renovaria, diu el Joan David, i el Jota Busso. Jo discrepo sobre Hortolà, té coses molt bones i molta inseguretat. Voto per la no renovació.
Potser tenim al cap també el gol d'aquesta
sí,
d'aquesta setmana.
Sí, a mi em sembla sí. un i torno a la meva opinió molt, molt personal, eh? A mi em sembla un jugador que ha tancat el debat de la porteria per complet.
També és veritat, clar, potser tenim al cap Hortolà, jo el veig com un porter segur, solvent. Ah, potser tenim al cap Ian Mackay, que era un porter segurament molt més vistós, que tenia doncs, aquestes aturades, aquests reflexes, segurament, bueno, jo ho definiria això, com un porter més vistós, i Hortolà em dona més la seguretat i la solvència, també potser perquè veníem d'on veníem, no? De moltes inseguretats d'aquesta temporada, t'ha portat tranquil·litat, crec que és un jugador que també porta moltes coses al vestidor, i crec que si tu el renoves la temporada que ve, per què no ser un dels capitans fins i tot de l'equip? Però vaja, primer pas, que hem la temporada i sí, per sí. Mi renovem.
Sí, jo crec que la situació d'ahir, que acaben gol en contra, és més per una falta d'enteniment
sí, sí.
Que no de seguretat o de confiança, perquè sí que el veig molt líder. De fet, només cal veure quan vam empatar el partit, al minut 50 i pico, quan van tenir una ocasió en contra, que no sé qui va ser, qui la va fer fora o la va treure a córner, Hortolà anava directament a felicitar, a reforçar cada jugada, cada pilota.
Però també
fora.
És veritat, jo entenc a la gent perquè em poso a pensar i tampoc et venen al cap unes allò grans aturades d'Hortolà, potser dues o tres, una rematada de cap, recordo un partit a fora i tal, i llavors, clar, penses en Ian Mackay, que al final és el porter que et ve més de referència, més proper, i sí que et venen aturades d'aquestes espectaculars, highlights, i que et venen al cap. I Hortolà, jo el veig això, com un porter més solvent, més que, bueno, que lidera l'equip des del darrere i que et pot portar aquesta confiança i experiència que evidentment és contrastada.
Mira, el Jordi diu per aquí que està amb tu, Guardi, que si renova Hortolà que és bon senyal. Bé, per aquí comenten que bé, que alguns que Sergi Puig no té res a envejar Hortolà, d'altres Hortolà renovació ja, l'Albert diu que és un líder al camp, una peça imprescindible per l'any que ve. Bé, m'ha sorprès que hi hagi un cert... Hi hagi comentaris discrepants al voltant de, també d'això, però bé. A veure, quants noms se m'acumulen aquí. Ara us pregunto per Vladis també. Per cert, deia el Trivi per aquí, no em vull oblidar el comentari. A veure, si ara se m'ha perdut, però preguntava pel tema de Miqui Lladó. I per cert, que deia aquí un gran en el Guardi. Miqui Lladó acaba el 30 de juny, i ell ja va comentar en roda de premsa que primer salva l'equip, i si salvava l'equip estaria en disposició de poder negociar la seva renovació amb el Centre d'Esport Sabadell. Potser estem fent volar massa coloms abans de l'objectiu, que és tancar la permanència, però clar, evidentment imagino que ja estem enfilant a gairebé la segona quinzena de maig, a punt d'entrar a la segona quinzena de maig, i un no, clar, evidentment se li venen aquestes preguntes al cap, no? De què passarà amb el projecte del Sabadell 23-24? Qui el liderarà des de la banqueta?
És una molt bona pregunta, sincerament. Crec que s'ha guanyat el dret a negociar, això és evident. També, d'altra banda, si hi ha un canvi de propietat i de més, encara que es mantinguin certes figures dins de junta, sí, i de més, també dependrà molt dels noms que vulguin portar ells. També si parlem d'entrenadors que potser ja venen experiència de segona A o de l'estranger i de més, ja només per comparativa, potser aquí el Miqui sí que queda més reduïdes les seves opcions de renovar. Però cal veure en qui contrastem, en quins noms.
Jo al final la meva reflexió és aquesta temporada segurament per necessitat has hagut de tirar de gent de la casa com Miqui, com Jaume. A tothom sempre, jo crec que qualsevol aficionat d'un club, sempre parlem d'allò d'apostar per gent de la casa, que sent els colors, que ha mamat el Sabadell, que ha arribat des de baix com el Miqui i el Jaume. Llavors, ara que els tens i que ha funcionat, ostres, donem-li un projecte una mica més ambiciós per ells, perquè al final és això, és que has apostat gent per la gent de la casa per necessitat, t'ha sortit bé contrastadament, l'equip ha anat en línia ascendent, Miqui ha fet el que havia de fer, que era aportar el seu segell, però primer doncs tancar la defensa, guanyar solidesa, encaixar poc, empatant, guanyant, i ara l'equip, ostres, jo crec que estem veient moments de joc molt bons. Ara sí que és el segell de Miqui Lladó, que ho havia demostrat a l'Obrador, que era doncs aquesta...
La millora és molt nítida, i més en un context, com dèiem abans, que és complicat. En un context que tu estàs lluitant per no baixar, amb tota la pressió, fer gestió de grup, o sigui, el Miqui nítidament, per això dèiem, s'ha guanyat, no?, la seva opció.
Ostres, de veritat que avui el xat m'esteu deixant amb la boca oberta. Ara està sortint el nom de Pedro Munitis, fins i tot ja. Bé... Va deixar un bon record la temporada passada, però...
Ara just venint cap aquí, he pensat també, perquè he passat per aquí, per un carrer perpendicular a Rambla, que era on vivia ell, i he pensat en Pedro Munitis, que també és veritat que aquesta temporada ha estat estrany, perquè ha sonat tant.
I no ha anat enlloc,
S'ha quedat a la seva acadèmia, a casa seva, a Santander, que jo crec que és on està més tranquil. Veurem la temporada que ve què passa, però jo crec, ni que tingueu un projecte ambiciós, jo crec que Pedro Munitis, jo no, sincerament no el veig. No el veig tornant al Sabadell ara.
A mi em costa,
ara a curt termini. I més tenint això, és que ara tens a Miqui Lladó, que t'ha funcionat, que és de la casa, que tothom ens feia il·lusió que funcionés la gent de la casa. Aquest any t'ha funcionat Estals, t'està funcionant Vladis, que al final les apostes també en part són seves.
Marc Vargas.
Clar, al final el Jaume i el Miqui també t'han portat aquests jugadors, perquè per Gino Estals s'estava apostant, però ara se li ha trobat el lloc. Vladis, si l'haguessis tingut a inici de temporada...
El tema Vladis, per cert, és fàcil, Contracta el primer equip la pròxima temporada.
Sí,
vull dir, crec que no admet discussió.
Sí, jo crec que aquí estarem...
No, que estem els tres d'acord, no? I crec que tothom al xat estarà d'acord,
És obligatori, perquè si no te'l trauran. O sigui, jo sé que té contracte amb el club, el que passa que imagino que és això, que deu tenir contracte de jugador al filial, amb fitxa baixa, que deu tenir també una clàusula, llavors...
Que treballa encara a pizzeria, perquè ha de complementar...
Doncs ja podem imaginar una mica quina fitxa deu rondar. Llavors, la temporada que ve... fitxar el primer equip, que se centri en l'equip, la pizzeria, doncs, que passi un segon pla i que realment pugui disfrutar d'això, no? Jo veia, no sé, una entrevista vostra, i realment, sent el Sabadell, té ganes de triomfar a la nova Creu Alta i...
I molt agraït també amb l'afició, o sigui, està assumint perfectament bé el seu rol, aprofitant els minuts que té. Amb Vladis no hi ha...
Celebracions com les de Vladis o Cristian Herrera, que hem vist que es feien un petó a l'escut i es tocaven l'escut, això és impagable.
Se'm posa la pell de gallina, només de pensar-ho.
És tal qual. I la humilitat que tenen, especialment amb el Cristian Herrera, que ha estat el tema, no? I molt breument, o sigui, des del primer moment que es va integrar el Sabadell i va marcar, a més, mai ha deixat de banda l'afició, sempre anant fins i tot un pas més enllà, no? I s'agraeix molt.
Tot això, pregunta per aquí el Vicenç, i rematem el tema Miquillado, diu, els Pozzo, si venen, apostarien de nou per Miquillado? No ho veig, tot podria ser, però recordem que en el moment en què es fa fora Gabri Garcia, aquí al Sabadell entra Rafa Montfort, que és home fort de la parcel·la esportiva del grup Pozzo, i és qui dona el vistiplau a la contractació de Miquillado. És cert que en un context econòmic diferent, que després va haver-hi aquesta injecció i van poder venir reforços de nivell en el mercat d'hivern, però que està avalat ja en el seu moment.
Sí, i a més, al final també aquí hi ha la figura del Jaume, que si abans parlàvem també del mercat d'hivern, doncs al final que ha estat 100% seu, i un dels mercats, això ho dèiem, no, els més profitosos de les últimes temporades, també jo crec que la figura de Miqui va molt lligada amb la de Jaume, perquè al final també és una mica el que el promociona, el que creu en ell i el que posa el nom sobre la taula, i això ho deies, no, Montfort al final també té aquesta bona sintonia amb el Jaume, van decidir apostar pel Miqui i ha sortit bé, i al final jo crec que s'ha d'aplaudir aquesta aposta del Jaume i evidentment també del club, del Bruno, que tenen molt a dir en aquestes decisions.
Bé, un cop, jo insisteixo en l'argument que un cop el Sabadell estigui salvat de totes, serà un dels temes que passarà a primera escena rapidíssimament, per tant hem d'estar també alerta en aquest sentit. El Juanfran diu per aquí que Stals, tornem el tema dels jugadors. A Stals li ha costat moltes temporades aconseguir un contracte amb el primer equip. Vladis porta 4 estonetes correctes, apostaria per fitxa del filial i dinàmica del primer equip, com Stals aquest any. Stals, per cert, té un any més de contracte, és dels jugadors que tenen contracte de cada temporada que ve. A veure, recupero noms d'abans, també, que la gent estava dient per aquí, simplement també perquè hi ha alguns noms que crec que és important rebaixar el suflé, perquè parlàvem, per exemple, aquí de Pau Víctor. Tant de bo Pau Víctor jugués la temporada que ve al Centre d'Esports Sabadell. Pau Víctor, a 8 de maig podem dir que no jugarà al Centre d'Esports Sabadell la temporada que ve, perquè és un tio que si no es fa un lloc al Girona anirà cedit a un segona,
però claríssimament.
Vull dir, si després impossible. Hi ha un miracle que acaba caient aquí, endavant, portes obertes, però que és irreal pensar en un Sabadell 23-24 amb Pau Víctor.
Jo crec que aquí hi ha en paral·lel que hi hagi una injecció econòmica o no, que sí que potser no, el que deia també el Vicenç abans amb el tema Miqui, que sigui una aposta o no, però bueno, que també tranquil·litza el tema de Montfort. Aquí crec que és independent. Vull dir, Pau Víctor ha demostrat sobradament que pot fer la pretemporada amb el primer equip del Girona, igual que Alex Sala, i si el cedeixen no anirà en primera ref, això seguríssim.
És impossible, però el que sí que, home, espero que el Girona ens agraeixi aquesta sessió i haver-lo promocionat i haver-lo fet jugar molts minuts, evidentment s'ho ha merescut. Igual aquesta bona relació ara que sembla que tenim també amb l'Espanyol, Girona i Espanyol, doncs buscar una fórmula similar, perquè evidentment tu el preu d'un jugador com Pau Víctor és difícil que el puguis pagar, perquè Pau Víctor segurament d'homes ofensius està ara mateix top 3, top 4 de categoria. Jo més que Pau Víctor o Àlex Sales seria doncs que puguin tornar a trobar una fórmula d'una sessió i que pugui ser doncs tan profitosa com aquesta de Pau Víctor.
Sobretot el cas del Girona, que segueix tenint el seu filial en categories bastant, bastant inferiors, exacte, tercera federació, i allà s'hi quedarà doncs un any més. L'Espanyol B, doncs, que ara està segona,
sí, per està el play-off. Però no sé, bueno, pels nostres interessos potser és millor que es quedin a segona federació, però va, en tot cas...
Bé, perquè recorden que és cert, que amb l'Espanyol es van trucar les portes a l'estiu passat, recordem, per exemple, Svensson, amb Villahermosa també al mercat d'hivern, i van posar certes traves. Hi ha segurament més relació amb el Girona que no pas amb l'Espanyol.
Sí, però al final això tampoc saps ben bé com ha acabat, si era més cosa del club, del jugador. Ara més a la coordinació del futbol base a l'Espanyol ha entrat un exjugador del Sabadell, Miquel Azparren.
Correcte.
Per tant, estic convençut que les relacions seran bones, i al final és que és això, no, amb el Girona és un win-win. Al final no és que perquè siguis el Sabadell t'hagin de donar un jugador, és que tu has demostrat que si tens jugadors joves que es volen formar en una categoria com la primera federació, doncs el Sabadell és un lloc i unes característiques on ser-hi, per context tot, per localització, prop de Barcelona, prop de Girona, i també doncs pel model futbolístic, i més amb un entrenador jove que aposta per aquests jugadors.
Això sí que facilitaria també molt l'arribada de nous jugadors, perquè sabem l'estil de joc de Miqui, és un estil molt propositiu i també pot ajudar. Sí, també.
Mira, recordeu per aquí l'Adri també el nom de Requesens, del central, que va ser un nom també dels que van sonar amb força intensitat l'estiu passat. Bé, estarem pendents d'això, parlàvem per aquí d'això de si Àlex Sala podria tornar a primera federació. Bé, jo crec que ara mateix són jugadors que A més, si acaben venint, que insisteixo que és molt complicat, no et vindran el dia 1 de mercat. Et vindran
de fet, crec que li va fer una entrevista i ell es veia, no es veia tornant al Sabadell.
O sigui, al final són jugadors joves amb aquesta projecció que assumien a jugar categories més
altes. I que no depèn del Sabadell, al final són jugadors propietat d'un altre equip. És que no tenim poder de decisió com si podríem tenir per renovar o fer fora altres jugadors. No, que aquí seria una altra parcel·la també a comentar.
I el tema, algú preguntava o parlava també abans del Timira. El Timira d'entrada anirà al Getafe, després veurem el mateix, què passa amb la seva pretemporada.
Veurem si el Getafe està a primera o segona divisió, però el Timira sí, evidentment, no. Que jugui l'últim partit, que se li faci, doncs això, no sé si un homenatge, però
un comiat,
evidentment, exacte, un comiat a l'alçada, perquè també al final és un jugador que és veritat que va arribar en categoria juvenil, però que el club l'ha tractat molt bé, en el juvenil va estar molt bé, la cessió al Granollers, i ha anat fent l'escala i s'ha fet un lloc al primer equip.
Recordar també per aquí que esmentaven el nom de Cristian Herrera, que quan va signar també per una temporada més, fins al 30 de juny del 24, per tant, important que un jugador que ha caigut de peu aquí a Sabadell doncs tingui un any més de contracte. Preguntava per aquí el Raúl Chao, quins són els jugadors que tenen contracte per l'any que ve. Bé, dels que hem esmentat, crec que faltaria per afegir Cristian Dieste, que va signar per dues temporades. Hem comentat Àlex Gualda. Diria que Ricard Pujol, quan va signar el mercat d'hivern, també va...
Sí. Adán també, potser.
Amb condicional, aquí s'hauria de veure. I ara no sé si em deixo algun per aquí. Carrión, com comenta el Juanfran Lara. Bé, en qualsevol cas...
Pau Resta també ho hem dit.
Pau Resta, correcte, sí.
I Molina i Morgado, no?
Molina, què? Guillem Molina. Després de tot el que ha passat amb el Nàstic, amunt, Nàstic avall...
Jo crec que s'ha guanyat sobradament amb aquesta segona volta, i ho dèiem, també lligat al mic, i al final jo crec que l'ha fet funcionar, i jo crec que ha de renovar. Veurem si torna a apretar el Nàstic o no torna a apretar per ell. Crec que el Nàstic, no sé, no vaig llegir que ja havia fitxat un central per la temporada vinent.
Julen Monreal.
Exacte.
Sí, de l'AS de l'Ordanyès.
No ho sé, però jo crec que sí, que home, com a mínim el Sabadell l'oferta li ha de fer perquè sigui un dels puntals també en l'eix de la defensa.
Totalment.
Aquí diuen que el Cid Poleador, que per cert li ha tocat el premi de Roman Pizza, doncs això, que acabarà el Nàstic, que creu que acabarà el Nàstic. Bé, també
s'ha d'entendre, perquè al final ell viu allà, clar.
Però bé, també es deia el mateix de l'Aleix Coch i...
Sí, no, i que, ojo, hem de veure, ara estem parlant sense saber exactament el pressupost que tindrà el Sabadell, el context.
Correcte.
Igual, mira l'Aleix Coch, doncs hi ha un equip que li pot pagar més quartos, i et paguen més estar al costat de casa, que al final també s'ha d'entendre també als jugadors en aquests casos, però jo crec que tu com a mínim com la temporada passada li has de fer l'oferta i la proposta.
A veure, el Vicenç diu per aquí, tampoc perdem ara la perspectiva, si es vol i es pot fer un projecte esportiu ambiciós, cal modificar un 60-70% d'aquesta plantilla, que jo crec que al final serà més o menys la quantitat de reforços que vas a portar.
Sí, rondarà per aquí, 10-12.
Perquè al final són els jugadors que, els que queden amb contracte, són menys d'aquesta xifra. Pregunten per aquí si Boniquet tornaria, si el volem, ara que ha baixat la UD Logroñés a segona federació.
Jo, Boniquet, és que justament vaig parlar amb ell fa un parell de setmanes, ha passat una temporada realment, com el Logroñés, això, és que al final és un club gran que ho ha passat molt malament, clar, vull dir, el Sabadell ho hem viscut recentment, però no tan dramàtic de finalment caure en el pou de la segona federació. Jo crec que és un jugador que aquí va donar nivell, també jo crec que el vam provar en masses posicions i, també s'ha de veure exactament l'encaix amb l'entrenador. Jo sincerament, a mi m'agradaria que tornés, o estaria encantat, però jo crec que no tornarà.
Informació o opinió?
Jo crec que no tornarà. Jo crec que no tornarà.
Les segones parts també són difícils, a veure, abans parlàvem de Munitit, ara amb Moniquet.
Jo l'únic que li vaig dir és, sisplau, no vagis al Terrassa. Però clar, ja em va dir, és casa meva, viu a Terrassa. Però bueno.
Que seguirà segona federació, no oblidem,
Exacte.
Que ja s'han quedat sense opcions matemàtiques de...
Sí,
un derbi
sí,
Vallès estaria bé, a primera ref.
Tu ho has dit, a primera ref. A segona no fotem,
No.
Ja surten els noms de... Clar, la gent tira una mica també del passat, Ara surt el nom per aquí de Pedro Capó, també. Evidentment, jugadors que t'han deixat aquest bon record i aquesta nostàlgia.
I també pots posar el nom sobre... Bueno, ara ja anem tard, però l'Aleix Coch, si el Fuenlabrada baixa...
Un Carmel al mercat,
Ojo! Evidentment, el seu cat, aquesta temporada sincerament no l'he seguit, del Fuenlabrada, però és un jugador que, vaja, si baixa el Fuenlabrada, com a mínim preguntar per ell no
estaria malament.
No estaria
malament. Seria un cas Quique Royo, però a l'inversa. Quique Royo va fitxar amb nosaltres, no va sortir bé, s'ha tornat a Badajoz, doncs l'Aleix igual. No ha sortit bé fora de casa, feia molt fred, doncs vine cap aquí.
Bé, doncs... Mira, ens quedem ja pràcticament sense temps, eh? Hem fet aquí un consultori de possible mercat, on ens hem anticipat una mica el que segurament seran els arguments de les pròximes setmanes, però símptoma que la part esportiva va per bona via, si més no, que la salvació està encarrilada i que falta posar-li el llaç, si pot ser aquest diumenge. I després, d'aquí un parell de setmanes, quan tornem al Tribuna Preferent, ja sí que comencem a treure aquí noms de cara a la temporada que ve, farem una llista de la compra com la que va fer el Roger Benet al mercat d'hivern, i parlarem de continuïtat de jugadors, entrenadors, etc.
Perquè tu deies, és veritat que és això, queden 3 setmanes, que dius, queden 3 partits, ens estem jugant la vida, i queda molt, però sí que és important que el Sabadell, funcioni ràpid. És veritat que pot ser difícil, sí, perquè hi ha d'haver aquesta entrada de diners i això pot comportar unes setmanes, però que intentem no anar tard, comencem a lligar la base des de l'inici, un cop acabi la temporada.
Que no passi el que ha passat en els últims anys, bàsicament. Va, que ens quedem sense temps. Edu Mesa, Gerard Guardi, gràcies a tots dos. Mira, avui podríem estar aquí una hora més tranquil·lament parlant del Sabadell. Que vagi molt bé.
Gràcies,
que no patiu molt en aquest final de temporada.
Merci a vosaltres.
Abraçada del Roger Benet, el control de so, realització, etc. Gràcies per seguir-nos al canal de Twitch de Ràdio Sabadell. Demà a la 1, Hotel Suís, amb l'Adriana Arroyo al capdavant. Adéu-siau, que vagi bé, bona nit.